Here at The Zebra, research shows the average person would rather endure a root canal than search for auto and home insurance.
Just try to relax.
Okay.
Or be trapped in a car for 8 hours with toddlers on a sugar high. Or remove a nest of irate hornets. That's why The Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com. We do the searching, you do the saving. I think I'll wait inside.
If you got a body to hold you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end.
Directe Marca Catalunya repartint joc amb Fèlix Monclús.
L'himne, en aquest cas, del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona, precisament el dia aquell que s'hauria d'haver inaugurat el nou Camp Nou, recordeu, el 29 de novembre, el 125è aniversari, és la primera data que ens van donar. El novembre, què ha passat? 5 o 6 mesos? 5 mesos, com a poc, el que vol dir que... Ai, que les informacions que ens arriben des del nou Camp Nou, amics jugadors, no les comentem totes perquè no volem desanimar ningú, però que la cosa segueix anant per llarg. Falta encara tota la tercera agradaria, sí que hi ha la gispa posada, aquesta de relar, ja ho veurem, però això, aviam, o sigui, nosaltres no volem utilitzar una frase molt manida, que en aquest moment fins i tot es comenta, però que és com la Sagrada Família, però vaja, clar, la Sagrada Família és la Sagrada Família, això és una altra cosa molt diferent, no? Dit això, tenim aquí amb nosaltres a l'Ari, a la Xavi, al Xavi i a l'Ari, bon dia, benvinguts.
Bon dia, Fèlix.
Gràcies
bon dia,
per
Fèlix.
Estar aquí amb nosaltres. L'Ari ha estat aquí amb nosaltres avui aquest matí,
sí.
Ja sabia?
Sí.
Molt bé, perfecte. Amb els documents sonors del Hansi Flick, el míster del Futbol Club Barcelona. Escolta'm, abans d'entrar, si us sembla bé, amb el debat que tenim d'aquest Barça-Inter d'avui aquí a casa nostra, a l'estadi, ja m'agradaria dir el nou Camp Nou, m'encantaria.
Sí.
És que, a més, quan parlem del mèrit que té el Futbol Club Barcelona, la trajectòria que porta, líder, folgadetament líder a la Lliga, campió de la Copa del Rei, campió de la Supercopa d'Espanya i amb la anada als semifinals de la Lliga de Campions, clar, tot això també passa per jugar a Montjuïc, que és que no és el mateix. O sigui, no estàs jugant en el teu santuari. I això és una cosa que d'una manera o una altra passa factura, també. Vull dir, ho dic per destacar mèrits d'aquest Barça de Hansi Flick i del que ens està oferint aquesta temporada. Doncs bé, abans d'entrar en aquest partit d'avui, que és el debat que ens ocupa, no? Xavi, Ari, Xavi, no sé, què us va semblar el partit de l'Emirates d'ahir? Tu ahir, al final no vam poder fer el debat, disculpeu-me, al final
no
per condensació no vam poder fer el debat. Tu defensaves en l'Arsenal, no?
Sí.
I tu al Paris Saint-Germain,
exacte.
No? Ahir, en el cas d'haver fet el debat. No, què us exacte. Va semblar el partit?
Doncs a mi em va agradar, perquè vaig veure un partit també molt igualat. Són dos equips que aquesta temporada també juguen molt bé, que sempre han sigut equips grans i es nota. Va ser un bon partit de semifinals a Champions i... És això, ho veia molt igualat i pensava que l'Arsenal marcaria en algun moment, eh? Uh-huh. Perquè va haver-hi alguna estoneta que atacava molt i que van desaprofitar moltes oportunitats i la veritat que molt bon partit i esperant ja també per veure la tornada.
I tu, Xavi?
Sí, jo vaig veure un PSG que va saber fer molt ràpida la seva feina, de seguida es va posar per davant i després un Arsenal potser que ho va intentar més amb cor que no pas amb futbol. No vaig veure l'Arsenal, per exemple, com contra el Madrid, que sí que veies clarament que generaven ocasions. Sí que en va tenir l'Arsenal, però no va ser el joc fluid. A mi em va semblar que els últims tres quarts de camp l'Arsenal li costava molt veure moure la pilota. Bukayo Saka també vaig trobar que en el partit ralentitzava molt el joc. No em va agradar tant l'Arsenal com eliminatòria contra el Madrid. També és cert que el PSG és un equip que defensa molt millor del que defensa el Madrid i que és un equip molt més format del que per mi és el Madrid aquest any. Llavors, un PSG que va saber fer molt bé la seva feina i treure una victòria importantíssima, perquè anar-te'n a casa ja tenint avantatge en l'eliminatòria és la situació ideal, i un Arsenal que ara tindrà la difícil missió de remuntar al Parc dels Prínceps.
Li podem donar però encara un percentatge a l'eliminatòria de l'eliminatòria oberta, sí, no?
Sí, i tant. Mm. Per mi l'Arsenal, això és difícil, ho té més difícil que abans, però l'Arsenal ha demostrat que és un equip perfectament capaç de poder marcar dos gols al camp del Parc del PSG.
Jo confio que li poden donar la volta encara a l'eliminatòria, la veritat. Sí, jo també ho veig possible.
Ja m'animeu una mica.
No, sí, Fèlix, clar que sí, s'ha de confiar.
S'ha de confiar, digues que
exacte.
Sí. Molt bé, entrem en aquest moment amb el Barça-Inter. Ari, tu defenses?
El Barça.
El Barça, tu a l'Inter, per
jo,
tant, Xavi, us escoltem amb molta atenció.
Doncs sí, tenim un partit de semifinals de Champions on el Barça torna a estar classificat amb bones sensacions aquesta temporada, amb una actitud molt bona i molt imparable, on han deixat molt clar en més d'una ocasió que volen el títol. És probablement un dels títols més importants de la temporada, per tant aniran a per totes. L'Inter és el que comentàvem abans, és un equip que encaixa pocs gols, el Barça un equip que anota molts, per tant és un rival fort, també un rival que també està fent bona temporada, segona a la seva respectiva lliga, també però el Futbol Club Barcelona contra aquests equips forts moltes vegades dona la cara i són capaços de complir amb les expectatives, per tant veurem com evoluciona el partit.
Sí, l'Inter, que ara arriba a Montjuïc, que ho hem dit abans, amb un estil totalment contraposat al que és l'estil del Barça. No, això no vol dir que sigui un equip que juga malament, ni molt menys, o que sigui un futbol menys vàlid, sinó simplement és un futbol una mica menys vistós. Saben defensar molt bé, se senten molt còmodes al seu propi camp, així ho demostren les estadístiques, ho ha dit abans el Raül, 8 porteries a 0 a Champions és una animalada, i ha encaixat 5 gols en els 12 partits jugats fins al moment de Champions. Llavors, l'Inter sortirà a poblar molt al mig del camp, amb aquesta línia de 3 que porta fent des de ja fa anys amb l'arribada d'Inzaghi, i 5 jugadors al mig del camp per tal d'aconseguir que el Barça doncs pateixi en la seva millor línia, és a dir, si Pedri no pot jugar, si De Jong no pot jugar, si Olmo, Fermín, que sigui el mitja punta, no pot jugar, doncs al Barça li costarà moltíssim crear perill contra l'Inter.
Sí, però la veritat que veig un Barça que dominarà el partit, comptant també que l'Inter ve amb 3 derrotes consecutives, amb 0 gols en els últims 3 partits, de fet porta 4 sense guanyar perquè també porta l'empat. La veritat que amb un Barça molt previsible, no sense massa rotacions, amb l'absència de Balde, que es nota molt, sobretot per les carreres que estava fent últimament, que agafava la pilota a la línia defensiva i podria arribar perfectament al camp del rival sense cap mena de dificultat i generar perill, tot i que Gerard Martín també ho està cobrint molt bé la baixa, trobo faltar aquesta carrera de pilota amb Balde, Lewandowski, la capacitat que té per rematar les pilotes també ho trobo faltar, tot i que també noto que Ferran Torres no ho fa gens malament, però potser sí que és veritat que és un jugador que revoluciona molt el joc i que de suplent potser sí que m'acaba de fer més el pes, però en tot cas Flick confirmava també Chesney a la porteria per Champions, ja les rotacions les deixaria si són possibles per Lliga, amb la línia 4 aquesta de Gerard Martín, Íñigo, Cubarsí i Koundé, que és una línia espectacular, jo des de Sevilla, des del córner, a la final veia durant una part a la línia defensiva allà davant i els moviments que fan són impressionants. Es donen compte a l'hora d'on estan els rivals i s'adelanten i fora de joc, que això em sembla un punt clau pel Futbol Club Barcelona, perquè en tot cas el gol, o si arriben a anotar el rival, no compta. Per tant, és molt important aquests moviments que fan al mig del camp, que és molt dinàmic, no? Amb De Jong, Pedri, també opto per Dani Olmo, la manera que té d'entrar a l'àrea rival i de generar perill també a dalt és molt important i juga molt bé i encaixa molt bé amb l'estil de joc del Barça, i a l'atac amb Rafinha, Ferran i Lamine, que també són espectaculars.
Sí, jo crec que el partit d'avui sobretot es decidirà molt en duels individuals, ho hem parlat abans, l'Inter juga amb dos davanters centres, per tant els dos centrals tindran la seva marca fixa, serà molt important el rol de De Jong, ajudant aquí a crear superioritats, i també ho has comentat tu, Fèlix, abans crec, si juguen Dumfries i Di Marco, serà molt important les ajudades defensives que puguin fer els dos extrems del Barça, tant Rafinha com Lamin, perquè al final si Dumfries arriba a línia de fons, si Di Marco arriba a línia de fons, si Íñigo està fixat amb Lautaro, si Cubarsí està fixat amb Cubarsí i amb Marcus Thuram o amb Arnautovic o amb el davanter que sigui, al final et quedes a la línia defensiva amb un 1-1. És a dir, o arriben les ajudes del Barça, que potser és una cosa que el Barça no està tan acostumat, aquestes ajudes defensives, a veure com l'equip rival també l'intenta enfonsar, o el Barça pot patir. I llavors destacar sobretot a Varela, que és pràcticament el cervell de l'Inter. O sigui, és cert que Mkhitaryan és un jugador de moltíssima qualitat, que Calhanoglu també és un jugador de moltíssima qualitat, però l'Inter també es mou al ritme que es mou Varela. És a dir, igual que el Barça es mou al ritme de Pedri, Varela per mi és un jugador que no té tanta qualitat als peus com la que té Pedri, però que fa la mateixa funció a l'Inter. Llavors, si el Barça no aconsegueix anul·lar Varela, no ajuda en aquests 1-1 que es trobaran a la seva pròpia defensa, pot patir, perquè al final un partit es fa molt llarg i un defensa tenir tot el rato la vigilància d'un sol home, és a dir, saber que en tot moment si fas un error no tens a ningú per cobrir-te, és una pressió que també haurem de veure com gestiona la línia defensiva del Barça.
Tot i que... Ai, no, perdó, que és el vostre davant.
No, endavant.
No, però prefereixo no entrar. No, si em voleu dir el resultat o el percentatge...
Jo, un 3-1.
Tu veus un 3-1, eh? Seria un bon resultat, eh? Sí, dos golets i tal, seria bon escenari per anar al Josep Meazza. I tu, Xavi?
Jo veig un 1-1. Que l'Inter sortirà i sap que amb un empat i jugar-s'ho tot a casa és un escenari ideal per ells.
Volíeu afegir alguna cosa més?
Bé, jo les ajudes defensives que ha comentat, sí que és veritat que Lamin potser és una mica més pobre a nivell defensiu, però la manera en la que baixa Rafinha moltes vegades, perquè té una actitud molt bona, sempre ho he destacat i sempre ho he dit, que va fins al final, i si ell ha de baixar fins a la línia de centrals al Barça, a la línia defensiva, ell baixa i després s'ha de tornar a pujar per una contra o el que sigui, i puja i es fa el puja i baixa fàcilment, i és molt útil moltes vegades per defensar.
Tot això que has dit, Xavi, si em permeteu ara, que
sí, tant, tant.
Debat, tot això que dius a mi em sembla molt bé que pugui passar, que seria un factor de risc alt per al Futbol Club Barcelona, però clar, seria un factor de risc molt més alt per al propi Inter.
Correcte, perquè o sigui, l'Inter
que
darrere,
ja m'agradaria.
Exacte, l'Inter darrere tancaria només amb 3 per 3 del Barça.
Ja m'agradaria a mi Dumfries per la dreta arribant amb línia de fons, un lateral molt profund, també en aquest cas doncs, per l'esquerra el que sigui, no? Perquè hi ha dubtes qui pot ser,
si Marco,
pot ser
Carlos Augusto.
Exacte, sigui Di Marcos o Carlos Augusto, sigui el que sigui dels dos, ja m'agradaria. Això vol dir que d'alguna manera l'Inter jugaria molt més a dalt, jugaria
exacte
amb l'equip molt més llarg, per tant, o sigui, clar, és que jo l'Inter que m'espero en aquest moment, perquè conec a Simone Inzaghi en el moment, per exemple, que té partits complicats i difícils, és un Inter jugant en bloc baix, tancat,
sí, tant,
el típic equip que et dona la pilota i en cap moment et dona l'espai, tot ben arropadets entre ells, arropant molt bé a Jan Sommer, i a partir d'aquí és el que més o menys m'espero, i és allò que en el Barça se li fa bola, se li fa
sí,
farragós,
sí.
Vinga, tocar, esperant una escletxa. Ara, de cop i volta, si l'Inter té aquesta actitud, hi ha una miqueta de partit trencat, hi ha espais i tal, això pot ser bo per l'Inter, però molt bo per al Barça,
sí,
també.
Sí, no, el Barça haurà d'estar molt atent, sobretot a tallar aquestes transicions, perquè l'Inter el que sí que farà és a la que recuperi d'aquest bloc baix intentar aprofitar al màxim els contraatacs. Llavors és molt important aquesta figura de Pedri, de Jong, de l'altre migcampista, en tallar de seguida el possible contraatac de l'Inter.
És que imagina't, si l'Inter està dalt, el Barça té grans passadors a l'espai, grans passadors a l'espai, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo passen molt bé la pilota a l'espai, i gent que ataca molt bé l'espai.
Sí,
Lamine
sí
ataca bé l'espai, Rafinha ataca molt bé l'espai, i l'altre dia Ferran Torres, amb aquella passada de Lamine, com es mou entre
o Fermín, o
entre
Olmo,
Rüdiger
també
i Courtois, va demostrar que ataca bé l'espai el Ferran també. Potser no té la velocitat de Lamine Rafinha, però l'ataca molt bé.
Sí, sí.
Per tant, vull dir, ja m'agradaria aquest intercanvi de cops a mi, personalment.
Jo veig difícil que l'Inter surti del bloc baix, perquè s'ha de treballar molt quan jugues a dalt, també a nivell defensiu, a nivell ofensiu, s'ha de tenir molt, molt clar el que s'ha de fer. Per tant, no sé jo. Sí,
no, ja veurem,
sí. Estaria molt bé, perquè és el que tu dius, al Barça se li fa molta bola quan els equips es tanquen i intenten buscar centres, intenten buscar jugar allà a l'àrea.
Barça sempre.
Hi ha molts jugadors, s'acumulen molts jugadors allà i és molt difícil que la pilota passi. Al final.
Allà tocar, i a
sí,
més a
sí
més això no és que sigui un catenaccio, el més pur estil catenaccio de l'època antiga d'Itàlia, però vaja, que ells ho porten a l'ADN, això, i quan
tant
volen ho apliquen, i quan ho apliquen a tu et costa Déu i ajuda.
Jo crec que l'Inter un 0-0 i que no passi res avui, el firmen encantats.
Oh, i tant que sí, el seu millor escenari
sí,
per arribar al Josep Meazza. Gràcies, Xavi.
Gràcies, Fèlix.
Gràcies, Ari.
Gràcies,
que
Fèlix,
que vagi. Gràcies, bon dia.
Ràdio Marca és emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és emoció, Ràdio Marca Barcelona 89.1. Ràdio Marca.
El grup Pinola, pioners en els remeis naturals, desenrotllant i compartint constantment la seva experiència per millorar la nostra salut i la nostra vida. Pranarom, especialista en aromateràpia científica. Herbalgem, especialista en gemoteràpia concentrada. Biofloral, especialistes en remeis vegetals bio. Tres marques fortes a la vegada que complementàries. Més informació de la ciència dels olis essencials a la web de Pranarom. www.pranarom.es.
Unos amigos, unas bebidas y una barbacoa, éxito asegurado. Momentos únicos en el restaurante Barbacoa Europa. Excelente carta y menús en el restaurante con las mejores carnes y, si lo prefieres, en nuestra extensa zona de picnic y barbacoa, tú y los tuyos os hacéis la barbacoa a vuestro aire, a vuestra manera. Cada día es diferente en el restaurante Barbacoa Europa, en Gavà Mar. Más info en europabarbacoa.es y en el 93-633-0677. Restaurante Barbacoa Europa. Europa, abierto todos los días y con parking para clientes.
Ja tindrem més activitat i més moviment en el partit de futbol. Prenem-ho ara amb una mica més de calma, però amb un esport que necessita d'una tècnica molt depurada, si no, no el portes a terme bé. Parlem del golf, del Rave 2 Corea, parlem del campionat de golf del món amateur, del torneig WAC a Catalunya. Recordeu que juga l'Infinitum a la Roca, al Camiral, al Muntanyà, Fontanals. Fem una aturadeta aquí perquè us recordem que Fontanals ho tenim ja. Estem parlant d'aquest mes de maig que està a punt d'entrar. Ens aprofitem comparem, doncs, a un camp de golf que està ubicat en el cor de la Cerdanya, no només ofereix un entorn natural espectacular, sinó també un recorregut que destaca pel seu disseny preciós, carrers cuidats al detall i uns excel·lents greens ideals per gaudir. Recordeu, i a més també el golf Costa Brava, el de Barcelona, el Vallromanes, l'Empordà, el golf de Pals i el Real Club Golf del Prat. Tot això amb 5 categories ho teniu en el Race to Corea, sobretot el de sempre, la web del Juli Miguel, una web imprescindible en aquest moment per tenir bons coneixements de golf. És www.golfparty.es. Em diuen en aquest moment que ja tenim comunicació amb el Lluís Canut, anem amb l'entorn del Futbol Club Barcelona.
Assistència Mèdica Col·legial presenta l'assistència del dia.
Bon dia, Lluís.
Tic-tac. Tic-tac.
Ja el tenim aquí, ja el tenim aquí, el tic-tac. Què tal, Lluís? Com estàs? Tot bé?
Doncs fet un puny de nervis i de molta expectació per al partit d'aquesta nit, que el Barça doncs juga bona part de les seves aspiracions de poder aconseguir el triplet.
I tant que sí, tant que sí. L'assistència del dia avui seria una molt concreta, Lluís, l'assistència. Després parlarem del factor energia.
L'assistència del dia?
Sí.
Doncs home, jo crec que l'assistència de la gent blaugrana al Camp Nou, ja saps que al Camp Nou, millor dit, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc,
sí,
escolto a molts socis abonats que durant l'any, diguem-ne, no han fet ús de la seva localitat i que avui, en canvi, sí que estaran a l'estadi, perquè és una d'aquelles grans nits que recordarà doncs, per molts anys aquestes grans cites europees. Tenim compte pendent, com vàrem recordar ahir, amb l'Inter, i per tant, doncs, jo crec que l'assistència al dia és sobretot la presència massiva de culers per omplir de gom a gom a rebentar l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que s'ha de vestir, com es diu habitualment, de gala per rebre doncs, aquest gran partit que de la pràctica d'aquest 2025.
Molt bé, amb les seves millors gales el Futbol Club Barcelona, l'afició també a trencar-se les mans aplaudint i recolzant a l'equip, evidentment, perquè el partit d'avui és molt, molt important. Lluís, en quant al motor energia, en aquest cas el factor energia del dia? Hem perdut la comunicació que teníem amb el Lluís Canut, ja ens semblava que era allò. L'altre dia va ser això preàmbul, premonitori, preludi del que va passar posteriorment, doncs que ens vam quedar sense llum, sense mòbils i tot això. Esperem que no sigui així, esperem només que fos que el Lluís en aquest moment està no ubicat del tot bé per rebre la nostra comunicació i per parlar de l'entorn del Futbol Club Barcelona amb assistència sanitària col·legial. Ara sembla ser, per el que veig, parlant ja amb ell els nostres companys de producció. Ja el tenim, Jordi, sí. Lluís, et tenim aquí novament amb nosaltres, eh?
I no hi ha apagada de llums, eh?
No, de moment no, però l'altre dia va ser el preludi del que va venir posteriorment,
sí.
Eh?
No, el primer que he fet és anar cap a un interruptor a encendre per veure si hi havia llum o no, per no trobar-nos una altra vegada en un episodi doncs, tan lamentable com el que vam viure dilluns passat.
Doncs confirmació feta, perfecte. Lluís, el factor energia del dia, quin és per tu avui?
Doncs mira, el factor energia del dia és per mi doncs, el triplet del Barça, però un triplet molt especial.
Factor Energia patrocina la notícia amb energia del dia.
Ai, que ens parlaràs dels juvenils, del futbol femení, del primer equip. Acaba per
correcte.
Aquí. Sí, no?
Correcte.
T'he llegit, Lluís.
Jo crec que això seria doncs, un triplet molt especial que és de molt pocs equips. I, doncs, al moment ja han aconseguit un d'aquests trofeus de campió d'Europa amb la Youth League de juvenils.
Sí.
Serà en la final el Trabzon Sport per 0-4 i d'aquesta manera doncs, ja té l'equip de Belletti el primer d'aquestes corones europees. Els altres dos han de sortir del futbol femení, que torna a fer diferència de l'equip del Barça femení en la pròxima final que jugarà el José Aldevalle i on tindrà com arribar a l'Arsenal. I per tant, doncs, aquí també hi ha una nova oportunitat d'aconseguir un altre títol europeu i doncs, de moment estem a semifinals de la Lliga de Campions, de la Champions, on esperem que el Futbol Club Barcelona pugui eliminar l'Inter i plantar-se en la final i guanyar doncs, la Champions, amb la qual cosa seria la triple corona europea que aconseguiria el Barça com un cas únic en la història del futbol europeu.
La veritat que sí, la veritat és que seria força bonic això, no? I posats a demanar, si em deixes demanar, què vols que et digui? A mi també un petit somni, no? El que m'agradaria que igual que en el futbol femení la final és Barça-Arsenal, també a Munic la final del futbol masculí fos Barça-Arsenal. Tot i que això...
Tira el Gàner.
Sí, s'ha torçat una miqueta en el partit d'ahir, com bé saps, Lluís.
Sí, la veritat és que va ser una llàstima, però certament doncs, el Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique, doncs, va confirmar la seva, el seu paper de favorit, ha donat un pas important, però no definitiu. Per tant, crec que pot passar encara qualsevol cosa en aquesta semifinal i malgrat doncs, que hagi pres aquest avantatge gràcies al gol de Dembélé, l'equip del Luis Enrique Martínez, doncs encara no està sentenciada aquesta eliminatòria i, òbviament, s'haurà d'esperar doncs, a la tornada dimecres que ve al Parc dels Princes de París. Per cert, que hi ha una cosa que a mi em va moscar una miqueta del partit d'ahir i és veure que hi ha una coincidència que no sé si podria ser doncs, mereixedora d'algun tipus d'investigació, hi ha una coincidència de patrocinis entre la UEFA i el Paris Saint-Germain, perquè en diverses ocasions, les tanques publicitàries de l'estadi de l'Arsenal, que recordem, estan controlades en les Champions per la pròpia UEFA, són clients de la UEFA, sí. Es van veure mencions publicitàries de Qatar Airways, que és el mateix patrocinador de l'equip del Paris Saint-Germain. Per tant, no sé si hi ha un conflicte d'interessos o què, però no pinta gaire bé, no suma gaire bé que la UEFA i un club, com en aquest cas és el Paris Saint-Germain, comparteixin mateixos patrocinadors.
Sí, hi podria haver un greuge de incompatibilitat en aquest cas, no? Sí, no sé.
O una complicitat que seria sospitosa, no? Que no hauria de ser doncs, que comparteixin mateixos clients publicitaris doncs, clubs i organisme organitzador com és el cas de la UEFA, i crec que en aquest sentit s'hauria de ser més pulcre, perquè totes aquestes consciències poden només que desfermar sospites i mals rotllos entre la UEFA i els clubs participants.
Sí que veiem aquí un tipus d'incompatibilitat en tant en quant, per exemple, el patrocinador pot dir a la UEFA, escolta amb tu, que aquests també són nostres, quants més inputs hi hagi a la final, millor que millor, no? Que no vol dir doncs, que l'organisme europeu en aquest cas doncs, es deixés influenciar massa o no, no? Però almenys és, no sé, és un punt de sospita que es podria arribar a tenir com has tingut tu avui, cosa que jo personalment ni me n'havia adonat. Lluís, hem de fer alguna cosa més envers el partit d'avui, que tenim els Julians picant a la porta?
Sí, simplement dir que els petrodòlars de Qatar han aconseguit doncs, molta influència en l'esport internacional com una mena de finestra publicitària que els renta la imatge doncs, de la seva presència en el món de l'esport i de més alta competició, i només cal recordar les excepcions que es van fer amb motiu del Mundial últim de Qatar. Es va jugar en una època de l'any on hi havia totes les competicions.
Molt una miqueta, Lluís, molt una miqueta, si us plau, que ens fas patir una mica perquè no volem masturbar ni molestar gens a l'audiència i ens arriba avui...
Sí, què tal? Escoltes ara?
Sí, ara una mica millor, aviam, sí.
Val. No, el que deia que hi va haver doncs, tota una sèrie de conductes doncs, d'organització del Mundial de Qatar que no hi han hagut en altres ocasions en altres copes del món, i crec que això doncs, va ser conseqüència del poder que té doncs els petrodòlars dels canaris que sí. Aconsegueixen comprar voluntats.
Sí, sí, tant que sí. Lluís, disfruta del partit d'avui, tant de bo hi hagi victòria, i de ser victòria tant de bo sigui folgada per arribar a un bon escenari al Josep Meazza, que recordem, amics jugadors, és el dimarts de la propera setmana, és a dir, el Barça en aquest cas estarà amb tram curt, que és dimecres el partit d'anada, dimarts el partit de tornada. Sortuosament, això és una cosa doncs, que ens beneficia i força, el calendari ha fet que el partit intermig sigui el del dissabte, el nou José Zorrilla, enfront al Real Valladolid, que és un rival de primera divisió, però un equip que ja està a segona, per tant, vull dir, l'oposició que oferirà serà ben poca.
Tic-tac, 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 tic-tac. Bona nit, Fèlix, o bon dia, Fèlix, i que hi hagi sobretot molts aquesta nit.
Tant de bo, que disfrutis molt. Una abraçada forta, Lluís, cuida't, amic.
Gràcies, que vagi bé, adeu-siau.
Adeu-siau, bon dia.
Assistència Mèdica Col·legial us ha ofert l'assistència del dia. A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Us recordo en aquest moment, amics jugadors, que s'haurà de treballar dur en aquesta eliminatòria semifinals de la Lliga de Campions. S'haurà de treballar dur, working hard, sempre, si no, no és possible. Us recordo, com els amics de Coalci, l'Álvaro García, CEO i fundador de Coalci, sempre ens ho explica, no?, privada i públicament, no?, que treballa força dur el seu equip humà, el seu col·lectiu, per tant, doncs, degradar al màxim a la seva clientela. Us recordo, més de 1.000 màquines a lloguer, carretons, grups electrògens, maquinària per obra, les orugues que ens explicava l'Álvaro aquí, i recordeu que tenen delegacions a Barcelona, Girona, Madrid i Olot. Recordeu la web www.coalci.es. www.coalci.es.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
Aquí tenim el món del motor, no per parlar avui amb el Marc Pérez de motociclisme o d'automobilisme, sí, però per recordar-vos aquesta targeta amb una D que tenen els pàrquings del grup Coen. Tres pàrquings a zones molt importants de la ciutat de Barcelona. Us recordo el pàrquing d'Urgell, Florida Blanca 119, el Windsor, Via Augusta número 2, i el pàrquing Gran Via, el carrer Entença número 61, els pàrquings del nostre bon amic l'Antonio Quílez. El grup Coen, recordeu, targeta amb una D en aquests llocs tan cèntrics, sobretot recordeu avui si aneu a l'estadi, si aneu a Montjuïc a veure el Barça-Inter, el pàrquing Gran Via, el carrer Entença 61 és el lloc ideal per deixar el cotxe. Preu per hora amb tarifa amb una D, 1,29 € per hora, a punts capdals de la ciutat de Barcelona, un preu molt, però que molt assequible. 1,29 € preu per hora als pàrquings del grup Coen.
Directe Marca Catalunya repartint joc amb Fèlix Monclús.
La Pampa, des de 1989. Carnes argentines frescas alimentadas con pasto 100% natural. La Pampa, carnes seleccionadas en origen solo para La Pampa. Máxima calidad, raza de vacuno Angus. Para profesionales y también directamente al consumidor. Cortamos la pieza a tu gusto, la envasamos al vacío y la repartimos a domicilio. Ven a la tienda de la calle Zaragoza 1 y 3 de Cambou en Castelldefels. Y a nuestro restaurante Steakhouse La Pampa con los mejores parrilleros en la autovía de Castelldefels. Kilómetro 18. Restaurante lapampa.es. Te va a gustar mucho.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En mayo el Movistar Arena de Madrid te espera con el show de Cris MJ el día 2. La magia de los Harlem Globetrotters el 15 de mayo. Young Miko y su reggaetón el día 18 y el regreso de Albano y Romina juntos el día 24, entre otros. Recuerda comprar siempre las entradas para cualquiera de nuestros conciertos o eventos deportivos en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo. Porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900 103 104.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Los lunes de 8 a 8 y media de la tarde,
¡colgados de enero con Endesa!
Juanma Iturriaga, Toñín Llorente y Pablo Lolaso te traen lo mejor del
¡baloncesto!
¡Baloncesto! En Radio Marca, la radio del deporte.
¡Colgados del aro!
Quatre minuts en aquest moment per damunt de les quart d'una. Deixeu-me que us recordi una vegada més el fet de la possibilitat que ja ho hem determinat, doncs, sobretot a vegades dirigint-se cap a segones residències, el fet de pintar, no?, quan arriba el mes de maig, el mes de juny i tal, per allò de tenir la casa ben pintada durant les vacances, també en les primeres residències, lògicament. I per això tenim amb nosaltres, com sempre, Central de Pintura. L'empresa de l'Albert Bertolín, recordeu, si ets pintor, reformista i treballes en manteniment o senzillament vols pintar, a Central de Pintura tenen totes les pintures que tu puguis necessitar. Són el cash and carry de la pintura més gran de Barcelona, més de 2.000 metres quadrats dedicats a la pintura, decoració i rehabilitació. Quatre sistemes tintomètrics per fer qualsevol color i un espectrofotometre que iguala qualsevol mostra, la que tingueu, eh? Sempre amb un estoc disponible a primeres marques i preus imbatibles, amb una disponibilitat total i absoluta per vosaltres. Recordeu la web www.centraldepintura.com www.centraldepintura.com. Comencem en aquest moment la tertúlia, amics oïdors, ja, perquè, no, tenim l'Andrés Fernández d'aquí, que arribava tard, però avui té una justificació clara, eh? Té una justificació clara, total i absoluta, sí senyor. Qui va haver apagón fa dos dies. Y entra tarde a la tertulia y digo, el apagón, claro, como podemos comprender el apagón. Respira, respira, a ver, respira. ¿Qué, has subido corriendo?
Sí, sí, para no llegar tarde, no he llegado tarde, ¿eh?
¿No?
No habías empezado.
Bueno, no habíamos empezado porque te estábamos esperando.
Ah, sí, la estaba escuchando. Digo, como diga algo, me tiro. Oye, he venido corriendo.
¿Pero has subido las escaleras?
Sí.
¿Sí o no?
Sí, a toser.
Hombre, es algo que hace muchísimos años que yo te aconsejo, pero no lo hacía, subir las escaleras.
Que sí, hombre, y más estos días, con el apagón, yo vivo en un quinto, imagínate.
No, no, pero hoy.
Ah, hoy no, hoy es la primera vez que subo escaleras al tercero, que es esta bonita emisora.
Bé, amics vídeos, comencem en aquest moment, com és habitual, la tertúlia, com sempre, amb el patrocini i l'esponsorització Herbal Internacional, aquesta fantàstica empresa perfumista catalana que, com bé sabeu, fa tota la gamma de colònies del Futbol Club Barcelona, tota la gamma de colònies del Real Madrid, amb la gamma Premium, totes les de Disney, inclosa la de Stitch, i, lògicament, totes les de Woman Secrets, i que és una manera especial de sortir de casa al matí, amb una fragància, no? O sigui, avui ja, com us vaig dir ahir amb nosaltres, el Giorgio Sorbo, que estic segur que el Giorgio surt amb una fragància en el seu coll cada matí de casa. De l'Andrés no m'atreviria a dir-ho.
Pues sí.
Ah, ¿también o no? Sí, ¿sí o no?
Sí, ya me la he puesto porque digo, me van a oler y como voy con el apagón.
Molt bé, recordeu la web www.herbal.com www.herbal.com. Giorgio, bon dia, benvingut.
Buongiorno, Félix. Buongiorno a todos los amantes de Radio Marca.
Tutto bene?
Tutto bene, tutto molto bene con el Nápoles arriba del tot, o sea que estupendamente bien.
Molt bé, escolta'm, Giorgio, tu surts amb fragància que de casa cada matí, no?
Pues la verdad que sí.
Claro, tú eres un hombre elegante.
La misma desde hace, creo, 20 años.
Sí, que sí. Pues, nos puedes decir que marca es, no hay problema.
Sí, se puede decir.
Sí, no hay problema.
Vale, Chanel.
Chanel, ¿no? Dentro de la normalidad y naturalidad egoísta con la que hablamos. Egoist de Chanel.
Egoist de Chanel.
Sí.
De Chanel.
¿Quién hizo? Keanu Reeves, ¿no? Hacía la promoción de...
Uy, ahí
no
me has pillado, la verdad.
No, o Johnny, no, Depp. Johnny Depp hacía
yo
la...
Yo creo que era Johnny Depp.
Johnny
y,
Depp,
y,
sí.
Y había una reclama hace muchísimos años. Yo era pequeño, todavía no me metía colonia, ni perfume, ni nada sí por el estilo. Y salía en un edificio, Liberty Precioso, salían una serie de mujeres en cada balcón, o sea, unas 20, 30 mujeres, no a la vez, una detrás de la otra, sí, diciendo, egoísta, egoísta. Y ahí esta era la reclama del perfume.
Bueno, tú dijiste, oye, esta colonia puede llevar igual a esto, por lo tanto, vamos a por ella, ¿no?
Vamos a
por ella. Unido, de unido.
Pero no la usas por Marilyn Monroe.
La utilizo porque es coherente con mi forma de ser.
Vaya tela. Pero lo de Marilyn Monroe lo sabes.
No, pero ¿sabes que Marilyn Monroe jamás dijo Chanel solo?
Chanel 5.
Sí,
Five.
Chanel número 5. No, siempre lo decía todo junto. Chanel número 5. Para marcar realmente cuál era su fragancia. Chanel número 5.
Pero no, lo que destacaba.
En el lóbulo de las orejas.
No, lo que destacaba es que era lo que usaba para dormir. O sea, no usaba pijama, no usaba camisón. Ella se ponía unas gotitas de Chanel 5.
De Chanel qué excitante número 5.
No me extraña que Kennedy se enrollara con ella. Porque...
Bueno, vamos
si
a ver.
Si hubieras sido presidente, tú también te hubieras enrollado con ella.
Y siendo panadero.
Happy birthday,
happy
Mr.
birthday.
President.
Mr. President.
Do you? For you.
For you.
Bueno, dicho esto, vamos al tema que nos ocupa.
Vamos a ver.
Y el tema que nos ocupa es, venimos de ese paralelismo que llevan Napoli y Fútbol Club Barcelona, ¿no? El otro día tú y yo nos enviábamos unos WhatsApps, Giorgio, hablando precisamente de esto, ¿no? Y yo te lo decía antes de que el Nápoles jugara con el Torino y antes de que el Inter recibiera
pues
a la Roma.
A enviarme un mensaje cada domingo o porque, cada vez que juegue el Nápoles, antes.
Porque fue bien, ¿eh?
Y tanto. Fue bien, la verdad que sí, consagramos, bueno, consagramos, ¿no? Íbamos ahí a 71 puntos, los dos, tanto el Internacional de Milano como el Nápoles, y bueno, pues pudimos ganar contra el Torino, una victoria clara, pues por 2-0, y la verdad que muy contento. Estamos a 3 puntos más que el Inter, que los últimos 3 partidos, noticia que obviamente todos los culés tienen muy clara. Pues ha perdido los últimos 3 partidos, ¿no?
Sí, sí.
Con el
y lo que veíamos nosotros, igual, entiendo que tú también, era pues mucho más posible, lógicamente, la victoria del Napoli ante el Torino, que no que la Roma, ¿no? La Associazione di Calcio Roma pudiera en el Giuseppe Meazza llevarse el partido, ¿no?
Por supuesto que sí. La verdad es que yo creo que el Inter por fin ha llegado a estas alturas en la competición europea y por lo tanto le está dando claramente, en mi opinión, prioridad a la Champions League. Porque si no, no se explica este bajón. Bueno, se podría explicar porque el Nápoles tuvo uno. Acordémonos que hace 6 o 7 partidos, sí, es decir, hace un par de meses, el Nápoles le llevaba por lo menos 6 o 7 puntos a la segunda clasificada, que también en su momento era el Internacional de Milano. Y luego, pues como muchos bromistas suelen decir, el Nápoles tuvo el récord de los equipos que pierden puntos con las pequeñitas.
Sí.
Y no fallamos ni una, o sea, perdimos con todas las que luchan contra, ¿no?, para no retroceder a la Serie B, y nos dejamos muchos puntos por el camino. Nos empató el Inter, y ahora, pues, tanto físicamente como el tema de una competición tan importante a la altura a la que han llegado, yo creo que les ha...
Yeah.
les ha afectado, afortunadamente. O sea que gracias al Barça también por meterse ahí en el camino y hacer que el Nápoles se pueda aprovechar de esta situación de impasse que está viviendo el Inter.
Pero, Giorgio, realmente si se ha producido esto, déjame que coja parte de mi discurso habitual, es lo menos inteligente que podía hacer el Inter, porque realmente cuando tú estás en distintas competiciones donde realmente tienes que marcar una prioridad es en la que tienes más cerca. Y el Inter tuvo más cerca el Scudetto, en este caso, que no la Liga de Campeones, que en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Por lo tanto, ahí era centrarse más en la Liga y cerrar el tema de la Liga. Yo te lo digo porque esto al Barça nos ha pasado en muchas ocasiones, el hecho de que el Barça llevara muy bien la Liga y de golpe y porrazo se ha centrado porque la Liga ya la llevaba bien en la Copa de Europa y no ha ganado ni una cosa ni otra. Por lo tanto, lo que tienes contra las cuerdas hay que ir a por ello.
En absoluto estoy de acuerdo, vamos, en todo. Y es muy sencillo, de las estrellas a las stalle, se dice en italiano, una expresión bastante colorida. Pues Inzaghi ha perdido la Coppa Italia contra el Milan y de malas maneras,
y encajando tres goles
en un derbi, exactamente, o sea que esto duele. Está perdiendo terreno, o de todas maneras el control ya lo ha perdido de la Liga, porque era líder y ahora va a menos 3, y honestamente no le veo demasiado recurrido en la Champions como para poder llegar hasta el final, la verdad. Lo digo con total claridad y transparencia. ¿Motivo por el qué? Podría básicamente quedarse con un puño de moscas y no ganar absolutamente nada.
Ahora hablaremos de este partido Barça-Inter. Andrés, utilizando un poquito la cronología como es más o menos habitual, sí que es verdad que ya hemos cerrado la final de la Copa del Rey, pero que en cualquier caso la podemos abrir en cualquier momento, como por ejemplo hoy miércoles, por si tienes alguna cosa que comentar.
Ya lo había olvidado, pero no, bueno, bien, ganó el Barça. Fue un partido muy más igualado de lo que esperábamos todos. Yo creo que la mayoría de los culés, o la mayoría de los culés con los que yo he hablado, para ser más exacto, pensaban que iba a ser otro repaso como fue en la Liga y en la Supercopa. No ha sido así. Y se decidió, pues como se deciden muchos partidos, por un gol que lo podía haber metido cualquiera. Hubo una primera parte absoluta del Barça, en que el Madrid volvió a jugar como siempre de mal y sin criterio, y en la segunda le pusieron más ganas y salieron los goles. Se empató. El fútbol es un juego de aciertos y fallos. El Madrid cometió más fallos y porque hay dos goles que se podían haber. Siempre son fallos los goles, pero hay fallos más claros. Y para mí hay dos fallos clamorosos, que es el empate a dos y el 3-2 a favor del Barça. Nada que objetar. El Barça campeón, felicidades. Y ahora viene el Real Madrid, pues tiene que pasar ahora este momento malo, que además está pasando una mala racha, lesionados constantemente, yo no sé qué pasa, parece que no se han hecho mal de ojo. No es una excusa, es una realidad. Y bueno, esperar a ver si el Barça con este partido contra el Inter o en esa eliminatoria contra el Inter acaba de dar un bajón físico, que es lo único que podemos esperar, porque el bajón técnico no lo va a dar porque la técnica la tiene. Pero si le baja el físico puede ser que pase apuros, no contra el Valladolid, pero sí en otros partidos que le quedan importantes de Liga, digo, para aspirar nosotros a poder remontar esos 4 puntos que llevamos de déficit, que lo veo también difícil. Hasta ahí te puedo contar.
Oye, ¿y por qué, me pregunto yo, por qué lo habéis focalizado tanto esto? Porque lo he oído en tertulias, lo he leído en crónicas, ¿por qué lo focalizáis tanto en los fallos del Real Madrid? O sea, yo entiendo que os movéis, yo ya lo sé cómo os movéis, o sea, os movéis como si fuerais el ombligo del mundo, lo habéis hecho siempre, y cuando el Real Madrid gana es porque el Real Madrid lo ha hecho muy bien, no. Y si el Real Madrid no gana es porque el Real Madrid ha fallado. Y por la general no le otorgáis mérito a los demás equipos. Pero te digo una cosa, o sea, tú dices, por ejemplo, que el Real Madrid falló en 2 de los 3 goles del FC Barcelona, ¿no? Y falló claramente. Pero es que yo te puedo decir, por ejemplo, que Pedri, que es la piedra angular del equipo, pierde un balón que propicia esa jugada de Dembélé, que luego es falta y
no,
se
Dembélé, convierte...
No, Mbappé, perdona,
no,
disculpa.
No, tengo el partido de ayer todavía. Sí, yo también.
Que entonces propicia la falta a Mbappé, que Mbappé chuta después y marca el gol, ¿no? Pero marca un gol donde, evidentemente, Chesney pone bien la barrera, pero no se pone bien él, porque pone la barrera muy bien tapando lo que es su palo izquierdo, pero él se pone en el centro de la la portería, no tapando la banda derecha. O sea, es un fallo primero de Pedri al perder un balón y luego de Szczęsny al colocarse en el momento del chute de Dembélé, de Mbappé, sí, perdón. Esto por un lado. Pero es que por otro lado, por ejemplo, el segundo gol que marcáis es un fallo clarísimo de marcaje a Tchouaméni, que salta prácticamente solo y la mete dentro. O sea, ¿por qué lo focalizáis tanto en los errores del Real Madrid cuando también los tuvo el Barça en los goles que encajó? ¿Por qué?
Por primero de todo...
Porque sois el ombligo del mundo.
No, bueno, aparte de que somos el ombligo del mundo y esto no tiene solución, porque es que el que es ombligo es ombligo, el que es corazón es corazón.
El que se cree el ombligo. El ombligo no lo es nadie, ¿eh? No, quien se lo cree y quien no.
A mí me has oído decir en muchas victorias de Real Madrid, e incluso en Champions, en partidos memorables, de remontadas, nunca he dicho que el Madrid hubiera sido mejor y sí que he valorado los fallos del equipo contrario, como pudo pasar con el PSG, como ha pasado con el Bayern de Múnich, como ha pasado con el mismo señor Guardiola, el Manchester City. Y además, cuando uno pierde, valora mucho más los fallos, porque cuando tú fallas y ganas, se te olvidan. Si el Madrid hubiera ganado este partido, estaríamos hablando de los fallos del Barça. Y diríamos, mira, Madrid ha cometido dos errores.
No, estaríamos hablando de todo.
¿Que vosotros habláis de fallos?
No, sí, pero haríamos un análisis genérico de todo.
Bueno, pero
yo escucho, haríamos un análisis
global. He dicho primera parte absoluta del Barça, que incluso si me llegas a preguntar si mereció meter más goles, te diría que sí, pero el partido sigue. Y el Madrid acaba remontando. Y cuando quedan 8 minutos, el Madrid sigue atacando, porque eso es un contraataque, falla clamorosamente. Bueno, hay un cojo que no puede aguantar el ritmo de Ferran, y el portero, el mejor portero del mundo, hace una salida nefasta, que por supuesto se la vamos a perdonar por todo lo que nos ha dado, pero eso hay que recalcarlo. Sí que es verdad que el córner,
por las manos que sacó en la misma final.
Sí, no, por eso claro. Te digo que es perdonable, pero porque le queremos mucho y porque nos ha salvado de muchas, pero fue un fallo horrible.
Un assist de Yamal que...
¿Perdona?
Con un assist, o sea, un pase...
Una asistencia de Lamine Yamal.
Pero que sí, brutal, asiste en los dos goles.
Sí, en los dos, correcto.
Pero que te quiero decir que eso...
Sí, que luego hay un error
que el Real Madrid está ganando 2-1 en ese momento.
Está claro.
Y está jugando, atacando, o está delante ofensivamente. Y le pillan un contraataque, y perfectamente Lamine, pero se le centra a un señor que es muy rápido, el defensa, Rüdiger, está ya cojo casi del todo, bueno, ahora ya se ha retirado casi del fútbol, porque ha metido 6 partidos y le han tenido que operar incluso, y sale un portero que es súper seguro y hace una salida de Roberto el de las Cabras. Esto hay que recalcarlo. Y luego la otra, cuando van 2-2, allí aguantando todos con el agotamiento, van quedando poco y va a acabar el partido. O sea, se remarca esos fallos. Porque es que no te voy a decir otra cosa, pero si llega a perder el Barça, estaríamos hablando de otro tema. ¿Sabes de qué estaríamos hablando? De posiblemente 3 penaltis. Porque estoy cansado también de oírlo. Como él se cansa de oírlo del ombligo, y yo, de los madridistas, yo estoy cansado de escuchar. Pero claro, como ha ganado, pues bueno, ya queda. Porque hay
bueno, penalti. Pero esto será en petit comité entre...
Petit comité.
Yo creo más bien en tus amigos, cuando vas a Brafa con Giorgio a jugar al fútbol y hacer vuestros partidos y tal.
Hablamos de fútbol.
Y habla el culo y que te diga, oye, el tema de los penaltis, lógicamente, como se ha ganado, se toca poco.
Claro.
Pero si no se hubiese ganado, es que es lo más normal del mundo. O sea, vosotros habláis de unos fallos de los goles del Barça, unos fallos de los jugadores del Real Madrid, como si los jugadores del Barça no hubieran tenido fallos, y los tuvieron, por eso lo saco yo aquí. Y a la hora de hablar de penaltis, evidentemente, para mí, hubieron 2 penaltis en el área del Real Madrid, 2 penaltis muy claros, y uno que no lo fue, que fue flopping de Rafinha, que se vio bien y se le sancionó con una tarjeta amarilla en este caso. El penalti que el Burgos Bengoechea, cuando se lo explica a Ferran, le dice, bueno, pero no es suficiente. O sea, un tío que está con la pelota controlada, con las 2 piernas abiertas, y te golpean un gemelo y te levantan una, que lo que pasa es que caes con el culo al suelo, no es suficiente esto para pitar penalti. Se hubiese pitado. Y lo que y tuviste, por ejemplo, en este que estamos hablando del de Cubarsí, ¿no? Cómo marca Ceballos. O sea, Ceballos se olvida del balón, se pone como si hiciera un marcaje de otra disciplina deportiva, no de fútbol. Se queda mirando a Pau Cubarsí, cara a cara a los dos, y en el momento que Cubarsí hace un movimiento, él lo agarra. Entonces, Cubarsí ve que el balón da en el palo, porque Ceballos está de espaldas, porque solo está por Cubarsí, y entonces va hacia él y casi le quita la camiseta. Para mí es otro penalti. Pero que los comento, ¿por qué? Porque los has sacado tú. Si no, no te hubieras sacado los penaltis.
Pero te he dicho, es que claro, no sé, que creo que estamos hablando de cosas distintas. Y nada más. Yo te he dicho que es normal, el equipo que pierde hace una valoración en la parte negativa por la que ha perdido. y el equipo que gana no hace ninguna valoración de la parte negativa. Porque si vosotros hubierais perdido, estaréis hablando de los tres penaltis, que son dos, y uno pitable para mí, que es el único, el de Ferran, el otro es el de las mil veces que se agarran, pero no lo voy a discutir si lo hubieran pitado. Y ya está, y estaréis hablando de lo malo que es vuestro portero, porque en el gol de Mbappé...
No, malo no, pero
no,
se
no,
coloca
malo,
mal.
Malo, porque es que eso es un fallo de un tío...
Pero que, no diríamos que es malo, diríamos que...
Bueno, pues ha fallado, ya lleva fallando unos cuantos partidos.
Bueno.
Pero por eso te he dicho, y entonces la comparación, es decir, ostras, Courtois no hace eso nunca. Y el otro día va y lo hace contra el Barça, y eso hace que se juegue la prórroga. He dicho, reconozco la victoria, te felicito a todos los culés, a los que me escuchan y a los que me conocen y a los que me odian, a todo el mundo, porque soy muy deportivo, pero cuando hago el análisis de mi equipo digo, es que podíamos haber ganado, íbamos 2-1, era el minuto 84, 80 y no sé qué, y el Madrid estaba controlando el partido en ese momento. Pues bueno, déjame que me haga la ilusión de que podíamos haber acabado si
por
no,
supuesto,
no hubiera
abierto.
Ocurrido este fallo.
Y
nada
la
más.
Feliz. Estaba abierto.
Pero si te he dicho, yo ya
abierto.
Lo tengo olvidado.
Ya,
porque
lo único que pasa es que
ya
por ejemplo,
lo he sufrido.
Tú has dicho una cosa que yo también entiendo que es más en petit comité. Yo no sé, Giorgio, lo que puede pensar o no, pero en petit comité el hecho de decir que el culé lanzaba las campanas al vuelo, porque sí, eso sí. Debe ser entre tus amigos, pero nosotros hicimos un trabajo de campo. ¿Sabes lo que nos dio el trabajo de campo?
No sé.
El trabajo de campo nos dio que el culé, el barcelonista, entendía que la final estaba 60-40 para el Barça. Uh-huh. Eso es lo que entendía el culé, el barcelonista, que su equipo era favorito 60-40. Pero el madridista estaba entre el 70-30 y el 80-20 favorable al Barça. Es más, es el madridista quien daba más favorito al Barça ante el Real Madrid que el propio culé. O sea, aquí no hubo un exceso de euforia, sino que se utilizó más bien la prudencia. En todo caso, sí que había un exceso de derrotismo en la gente que se le preguntó del Real Madrid. Claro, y te hablo de un trabajo de campo, ya no te hablo de un grupo de amigos. Te hablo de una serie de gente a la que en un momento determinado se entrevistó y se le pidió su opinión.
Yo el trabajo de campo lo desconocía y, por supuesto, me lo creo a pies juntillas, pero mi trabajo de campo, que es mucha gente, yo no soy solamente tengo amigos, tengo enemigos, tengo gente conocida y gente que me...
Gente que te quiere bien y gente que no te quiere mal. También.
Pero todo el mundo cuando me hablaba, a lo mejor era por eso, por el petit comité, os vamos a meter porque otra vez, porque os hemos metido cuatro, os hemos metido cinco. Y decía, no, porque una final no es así, podemos ganar. Por supuesto, yo daba favorito al Real Madrid porque tengo que darlo favorito, porque no entiendo otra manera de jugar al fútbol que no sea pensando que vas a ganar. No entiendo otra manera. Sí que conozco madridistas que decían nos van a volver a ganar porque estamos fatal, porque la defensa, porque no hay centro del campo, porque echamos de menos a Carvajal y echamos de menos a Kroos. Y yo, vale, chavales, seguir echando de menos. Y a los madridistas, o sea, también, o sea, tengo enemigos en todos los lados. Y entonces, volviendo a los barcelonistas, la mayoría me decía otra vez. Y yo digo, bueno, nos vais a ganar o no, pero no nos vais a golear. Porque no creo que el Madrid vuelva a cometer los mismos fallos y ya está. Esos eran los comentarios. ¿Con cuántas personas? No sé cuánto es la prueba esta de campo, como se llame. Yo lo he hecho con 100 personas.
Bueno, en esto hay una muestra de 20 o 25 personas.
¿Ah, solo? Pues yo más, entonces.
No, espera, hombre, no. De 20 o 25 personas de un equipo y 20 o 25 personas de otro equipo.
Vale, no he llegado
y
tanto.
La gente que no es ni de uno ni de otro, en este caso ya no se le pregunta,
no.
Porque ya no el, digamos, el motivo ese emocional que pueda tener una persona en manifestarse, ya no es lo mismo. Si una persona es del Córdoba, pues del Jerez, pues le da igual. O sea, sí. Puede tener sus expectativas, pero...
Pues siempre prefieren igual, ¿no? A uno de los dos. Normalmente los seguidores de equipos, vamos a decir, medianos o pequeños, o que no están en primera división, no en el corazón, pero aquí decir, bueno, si tengo que ser de alguien, o soy del Madrid, o del Barça, o algunos tienen cariño por el Atlético Bilbao, por lo que representa, o por la Real Sociedad, o el Atlético Madrid, siempre si son simpatizantes de un equipo grande, ¿no? Esto suele pasar.
Sí, pero en cualquier caso tampoco son demasiado válidos para un trabajo de campo, ¿no? Una persona que te diga, hombre, mira, yo soy de Arcos de la Frontera y ese es mi equipo, ¿no? Pero claro, mira, igual entre el Barça y el Madrid, igual me decanto más por este o por el otro y tal, y te da unas expectativas, pero no sirven.
Es que
es aquello de decir, o sea, ¿qué piensa el culé? ¿Qué piensa el merengue? El que realmente siente a su equipo y este te da su opinión. Y lo que te he dicho yo sale de esas opiniones. Había más miedo en este caso por parte del madridismo,
yo diría que sí.
de una goleada
no, de perder, que, bueno, de goleada.
Que triunfalismo por parte del culé de otra victoria holgada.
Ya te he dicho que...
¿Tú qué esperabas, Giorgio?
Pues la verdad yo daba por favorito el Barça, y sobre la base de lo que mis ojos han visto en los últimos meses.
Pero tú eres del Barça un poco también.
Y yo soy, bueno, sí, si me tengo que decantar por eso un digo equipo, que también, pues sí, soy.
También tienes tu subjetividad.
Que me jodió y que me mima desde hace 14 años. Y por supuesto que sí, además yo me enamoré del Barça cuando era el Barça que lo ganaba todo. El Barça del triplete, el Barça de Ronaldinho, de... Bueno, pues de una serie de fenómenos que yo he visto jugar el Camp Nou y que lamentablemente nunca he visto en ningún otro sitio, hasta incluso en mi propio estadio, en Nápoles. Por lo tanto, la verdad que pues sí, estoy... Obviamente, no es un análisis del todo objetiva, lo reconozco, pero aún así yo creo que, y desde hace un tiempo ya, el Barça tiene... un recorrido enorme delante, que ya esto pues hace realmente marca la diferencia, porque yo flipo, y en Italia también, con el promedio de la edad de este equipo, que tiene chavales de 18, de 19, de 20 años.
De 17, todavía.
De 17, tiene todo. Sí, se habla siempre de Yamal, pero hay un defensa ahí que es titular y el tío también tiene sus 17 añitos.
Con eso alucinamos todos, ¿eh? No y solamente.
Eso en Italia es casi imposible. Con el nepotismo, las jerarquías que existen y las reglas no escritas que siguen en vigor, pues esto es. Imposible.
Yeah.
Es imposible que en Italia hay un equipo que saque pues la mitad de la cantera y que haga posible que esto realmente funcione. Y nos extraña todavía más algo del Barça. ¿Cómo Flick puede comunicar y cómo ha podido crear esta atmósfera, esta serenidad, estas energías, ¿no? Estas vibraciones que se perciben, no hablando ni una palabra ni de español ni de catalán? Yo creo que él, salomónicamente, al principio de todo, cuando todo el mundo le decía, pues, pues venga a aprender el español, y obviamente pues el catalán, o incluso antes del español el catalán, pues digo, no, yo aquí hablo inglés o alemán y así me quito del medio y que no haya polémicas sobre si hablo un buen español o si hablo catalán o menos.
Pero si hay una cosa que me han informado en Petit Comité, y es que en el castellano, con el castellano, se defiende bastante bien.
Se defiende.
Sí, lo único que pasa es que también tiene una cosa muy clara. Antes él no acepte